Ja has reservat la teva taula a la cuina del mercat? Truca ara al 972 28 01 20 i gaudeix dels productes del mercat a la teva taula. La cuina del mercat t'ofereix aquest programa. Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 7:45 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.
La diversitat sexual i de gènere existeix. Això és un fet innegable i una realitat arreu. Però també ho és que hi ha més de 70 països al món que criminalitzen les relacions sexuals amb persones del mateix sexe o la transexualitat. Aquesta criminalització es tradueix en diferents formes de vulneració dels drets humans de les persones LGTBI. Recordem una vegada més que LGTBI és l'acrònim de lesbianes, gais, transsexuals i transgèneres, bisexuals i intersexuals. Aquestes vulneracions fa que persones que veuen amenaçats els seus drets fonamentals als seus països d'origen marxin per la violència, la persecució, les amenaces o la discriminació que pateixen per la seva orientació sexual i o expressió de gènere. Alhora, cada vegada hi ha més països que aproven lleis que respectin, garanteixin i facin efectius els drets de les persones que trenquen amb les imposicions sexuals i de gènere. Ja sabem que el sol fet de tenir una llei no fa que canviïn les coses, perquè cal que aquestes s'implementin i també és necessari un canvi profund de valors i creences. Però el marc jurídic, sens dubte, és imprescindible. També sabem que una cosa són les normatives i les restriccions que puguin donar-se arreu del món i l'altra és la vivència de les persones. Sigui el país que sigui, sempre hi ha persones a títol individual, però sobretot organitzades i mobilitzades a nivell social, que interpel·len els seus governs, les seves lleis i la societat en general, per incidir i conscienciar sobre les dissidències sexuals i poder viure-les, perquè és una qüestió de justícia i de drets de les persones.
Olot Entén. Pels drets de les persones LGTBI.
Avui, a Olot Entén, ens acompanya Antoni Buixadors. Ell fa quasi 20 anys que viu a la Garrotxa, està jubilat des d'encara no fa un any, li agrada molt llegir, és un apassionat de les llengües, escolta música barroca, li encanta ballar, sobretot tecno, i viatjar. Sempre li ha agradat molt viatjar, tot i que no ho fa com li agradaria. Però avui viatjarem amb ell, recorrent diferents llocs on ha estat i com es viu allà l'homosexualitat. I també ens explicarà com està la situació a diferents indrets respecte a les persones LGTBI i els seus drets i els canvis que han sofert. Toni, benvingut al programa i moltes gràcies per ser aquí.
Hola, gràcies per convidar-me.
Toni, a tu t'agrada molt viatjar, oi?
Sí.
Doncs què et sembla si ens expliques per on has estat, quina ha sigut la teva experiència voltant pel món i també si tens referències de com està la situació arreu?
Sí, a veure, fa molt de temps que no puc viatjar tant com voldria, però havia viatjat molt, sobretot havia fet tota Europa, una part d'Àsia i el nord d'Àfrica. Quan vaig començar a viatjar, a molts dels països que he anat coneixent, la legislació era bastant dura. Per exemple, el cas concret de l'Índia, on estava prohibida l'homosexualitat. De fet, no estava prohibida l'homosexualitat, estava prohibit la sodomia, que en deien ells. i que encara hi ha gent que ho diu, per cert. Des de l'any... sembla que és l'any passat, ja és legal ser homosexual a l'Índia. Però és que abans de començar a explicar els viatges i tot això, m'agradaria explicar una mica com està el món avui en dia, la legislació, els països més perillosos per visitar.
Fantàstic.
A veure, encara queden 6 països al món on s'aplica la pena de mort per homosexualitat, que són Mauritània, Níger, el Sudan, l'Aràbia Saudita, el Iemen i l'Iran. Ara pot ser que hi ha gent que ens escolta que pensa, ostres, són tots països musulmans. Sí, ho són. Però també és musulmana Indonèsia, on és legal ser homosexual. O Turquia, on és legal. I, curiosament, a l'Iran, on hi ha pena de mort per homosexualitat, el canvi de sexe i el canvi de documentació és legal. Això és curiós, és una cosa estranya, perquè no té massa sentit. El que passa és que sí que té sentit si tu mires des del punt de vista d'aquells que consideren que si ets homosexual i t'operes i et converteixes en dona, el problema s'ha acabat. Clar, això és una manera d'entendre l'homosexualitat bastant estranya, perquè l'homosexualitat no és canviar de sexe, és una altra història.
Clar, suposo que en aquest sentit també hi ha com aquesta confusió, no?, del que és la teva orientació o preferència sexual amb el que és la teva identitat de gènere, no?, que no té res a veure.
Òbviament, si ens costen aquí, en els països que ja portem treballat això, imagina't en aquests llocs on ni se'n parla d'això, perquè són temes tabú.
És a dir, que sembla ser que dius, no?, que l'Iran es reconeix el canvi de sexe de les persones trans, però també es fa operar les persones homosexuals, no?
Sí. Sí, és com si et diguessin, si vols continuar la teva vida homosexual, fes-te dona. Si ets un home i ets homosexual, no ets una dona.
Clar.
Ets un home homosexual. També hi ha alguna cosa... Hi ha països, per exemple, al nord d'Àfrica, Tunísia, el Marroc o Egipte, on hi ha pena de presó. Però en aquests països, curiosament, l'activitat homosexual és potentíssima. Però és que no sé fins a quin punt tots aquells homes que et segueixen pel carrer i se'n volen anar amb tu realment són homosexuals. O el que passa és que no els importa, doncs, estar amb un tio. Això no vol dir que siguin homosexuals. L'homosexualitat és una cosa que va molt més enllà per mi. És assumir una vida i assumir un... No sé com explicar-ho. No és anar-te'n amb un tio al llit i ja està. Això no, per mi no és ser homosexual.
Clar, és veritat, és això que dius, no? Que hi ha persones, no? I pot ser que hi hagin homes que tenen sexe o relacions sexuals amb homes, o dones que tenen sexe o relacions sexuals amb dones, i això no les...
No les fa.
No les fa homosexuals, i no es reivindiquen moltes vegades, ni s'anomenen, no? Com a gais i lesbianes o...
I no crec que sigui per repressió, per autorepressió, és que senzillament no en són. Vull dir, jo això ho veig bastant clar. Jo m'he trobat, sobretot a Tunísia i a Egipte també, grups que lluiten, sobretot a Tunísia, després de la revolució que va fer fora en Ben Ali, el president aquell cleptòman que tenien, que era un lladre i ja està. Va haver-hi una gran efervescència, llavors van sortir tots al carrer. Tunísia és un país on, a diferència de, per exemple, el Marroc, que és molt més tradicional, Tunísia no és tant de tradicional. És un país, per dir-ho d'alguna manera, molt més europeïtzat. Les ciutats grans de Tunísia, veus, per exemple, el paper de la dona és un paper que podria ser de qualsevol ciutat europea. La dona treballa, la dona surt, la dona va aquí, la dona va allà. Els grups homosexuals van començar a empènyer per canviar la llei. Però que va pujar al govern un partit islamista, que ara precisament ja em sembla que ja no està... Si està al govern, està amb les ales tallades, perquè no pot fer el que li dona la gana. Però sí que va començar a haver-hi molt de moviment de grups de homosexuals, sobretot de gais, sobretot. El nord d'Àfrica, veus això, Algèria, per exemple, una cosa que és que si us hi fixeu, els que sou homes i aneu a lavabos d'homes, lavabos públics, veureu a les portes, pintades a les portes, oferint tota classe de coses sexuals. A Algèria és molt habitual veure una oferta que aquí a Europa no es veu, que et posen bouche à bouche, et posen en francès, bouche à bouche, que vol dir boca a boca, perquè allà les relacions que puguin mantenir amb tu normalment eviten la boca, eviten el borneig, eviten el tacte amb la pell. És una cosa, de, aquí t'agafo i aquí pim-pam i s'ha acabat. Suposo que se m'entén, no? No cal que sigui més explícit.
És a dir, que no es vincula també amb una qüestió més afectiva o més emocional?
No, és afectiu ni emocional. És senzillament, és purament, per dir-ho clar, a l'orgasme i prou. I aquesta oferta de buix a buix dona a entendre que hi ha gent que sí que busca una altra cosa, no, no només el genital. I això vol dir, jo m'he trobat gent a Algèria que rebutjaven que els diguessis que eren homosexuals, però en canvi el tracte amb ells era un tracte totalment homosexual, perquè allò no era un pur orgasme i prou, sinó que buscaven alguna cosa més. Però ells no s'ho plantegen així. S'ho plantegen, no s'ho volen plantejar, és un tabú. Ells no volen ser considerats homosexuals. No volen que els diguin, que els insultin pel carrer per homosexuals, per exemple. Que això no es dona gaire, eh? En els països de la Unió d'Àfrica normalment no t'insulten per ser homosexual. Ni t'apedreguen, ni coses d'aquestes. És més, a la gent, a l'homosexual que se'n diu molta ploma, és a dir, que és molt afeminat, jo tampoc he vist mai situacions, en aquests països del Magrib, estic parlant, no veig situacions de gran violència contra aquesta gent, no els he vist mai. He vist gent, nois, amb els ulls pintats, amb un aspecte molt femení, amb molta ploma, però no veig que hi hagi una violència contra aquesta gent. El que sí que segurament hi ha una violència si tu pretens parlar sobre el tema obertament en un lloc públic. Llavors segurament, a mi no m'ha passat mai, perquè tampoc ho faig. Quan viatges el que has de fer és mirar a veure com és la gent i comportar-te una mica segons els seus paràmetres, perquè si no pots acabar molt malament. És que m'estic enrotllant molt amb el Magreb.
No, està perfecte.
Sí?
I tant, i tant.
Estic una mica neguitós.
Està perfecte, Toni. I a part del Magreb?
Bueno, a veure,
altres llocs?
Turquia. Bueno, Europa deixem-la de banda, perquè Europa vaig començar a anar-hi fugint precisament de l'Espanya franquista. Ara també vull fugir d'aquesta Espanya, encara que no sigui franquista, amb això que quedi clar. Però en aquella època fugia de l'Espanya franquista perquè si anaves, per exemple, a Holanda o a algun d'aquests països, et notaves molt més lliure com a homosexual. Aquí estava prohibit, aquí podies anar a la presó. Hi havia una llei que era la llei de vagos i maleantes, que tu tiren a la presó. I llavors jo de molt jovenet ja vaig començar a marxar, me n'anava a Holanda, me n'anava a Alemanya, aquí tenia amics que treballaven allà i respirava. Respirava perquè veies els locals, no tenies por d'entrar als locals, era tot molt diferent. Tot i que no estigués legalitzat, perquè de fet Europa no va estar legalitzat fins, de fet, relativament poc. Aquí ens sembla que tot el món, que fa molt poc, que està legalitzada la cosa. Per tant, deixo davant d'Europa. Me'n vaig cap a Turquia. A Turquia és legal. A Turquia és legal, i és legal curiosament perquè l'imperi otomà ja ho va legalitzar, això, al segle XIX.
Va legalitzar l'homosexualitat,
sí,
a Turquia.
Sí, sí, sembla que era 1850, no sé quan. El 1858, l'imperi otomà va legalitzar l'homosexualitat, curiosament. Per exemple, països com Líbia, que Gaddafi va fer una legislació terrorífica contra els homosexuals, i en canvi l'imperi otomà ho va legalitzar. O sigui, sembla que anem enrere, segons com. Això també passa en molts països de l'Àfrica que va ser colonitzada per l'imperi britànic, que encara segueixen les lleis victorianes, que eren molt severes. De fet, Gran Bretanya també ha sigut dels últims que s'ha apuntat una mica a canviar la legislació. No sé si encara el matrimoni homosexual és legal a Gran Bretanya. No ho saps?
No ho sé.
Jo tampoc.
Ho haurem d'investigar.
Bueno, Turquia. A Turquia és legal. I jo a Turquia tampoc vaig veure que hi havia locals d'ambient gai, discoteques. Mai saps si les parelles d'homes que veus pel carrer agafades són homosexuals o no, perquè això és molt habitual en molts països on els homes van agafats i no vol dir absolutament res, no vol dir que siguin homosexuals, senzillament són amics que van agafats. És que aquí també passava això. A començament del segle XX els homes anaven agafats de la mà pel carrer. O a Sicília encara passa.
Però aquí ja sí que és molt...
Aquí ara és evident que si vas amb algú agafat, amb un home agafat de la mà, és que sou parella. O que sou amants, o el que sigui. Però jo no, abans no era així. No volia dir res, anar amb un amic teu agafat de la mà. O agafat del braç, o agafat per la cintura. Bé, a Turquia, jo no sé com està ara amb l'Erdogan, perquè aquest senyor no crec que sigui massa amant de l'homosexualitat, diria jo, oi? Però vaja, en principi és legal. I jo no vaig tenir gaire activitat sexual a Turquia, bàsicament perquè els turcs físicament no m'acabaven de convèncer, o sigui que no puc dir ben bé... I sí que vaig conèixer gent que em van convidar a alguns locals i em parlaven de que tenien... Hi ha molts moviments gais a Turquia i són bastant actius. Suposo que també ho fa la situació política, que a més encara aguditza més la cosa.
Clar.
Suposo que també va lligat amb grups d'esquerra, com passava aquí quan jo era jove. Ara no, ara sembla que el senyor Rivera també surt amb banderes gais a darrere, sí, per fer veure no sé què. Si vols, podem saltar a la Índia.
Anem a la Índia.
Bueno, també podria parlar de Síria i Jordània. A Síria i Jordània, jo no sé, això no m'he mirat, perquè no sé com està la legislació. Tant a Síria com a Jordània, els homes són molt efectius. No efectius amb B, efectius amb A.
Efectius, sí. Efecte.
Són molt efectius, sí. Però també mai saps si és perquè els hi caus bé o si és que volen alguna cosa més i volen anar més enllà. Deixa'm que m'aturi un moment a Egipte. Egipte és increïble, però és que a Egipte el que hi ha és molta prostitució masculina. I llavors, com a occidental, com a europeu, trobes moltes ofertes, però les ofertes són sempre, gairebé sempre has de desembutxacar diners. És cert que pots rebutjar-les, però és que de vegades no les rebutges. I jo no m'avergonyeix gens dir que de vegades he desembutxacat diners. Escolta, és un servei que jo feia servir, punt. No cal donar-hi més voltes.
Toni, ja tenim resolt des de quan està legalitzat el matrimoni gai a Anglaterra. És des del 2014.
Bueno, això hem d'agrair al tècnic que ens ho acaba de fer saber.
Gràcies, Joan.
Deixant-nos aquí en ridícul a tots dos.
Ja ho tenim. Des del 2014.
Fixa't tu, fa 3 dies com aquell que diu. Deixem estar Egipte, que també era otomà i per tant segurament també ha anat enrere, ha reculat en drets, perquè Egipte avui en dia està penalitzat. El que passa és que no s'aplica. A Egipte el que passa és que si et troben amb algun home, a tu com a occidental, i és la policia, el que faran és intentar treure't diners. Per un xantatge. Si pagues, no passa res. O sigui, pagues dues vegades, per entendre. De vegades he pensat que no estiguessin conxorxats. Que podria ser. Aquests països aquestes coses passen. Si vols, passem a l'Índia. L'Índia és molt interessant.
Índia. Què passa a l'Índia?
Bueno, l'Índia per mi és el meu lloc. No perquè sigui un hippie d'aquells que van a buscar coses espirituals, no va així la cosa. No ho ha estat mai. L'Índia per mi no és gens espiritual, és al revés, és tot pur epidermis. A l'Índia l'homosexualitat és legal des de l'any passat. Perquè aplicaven encara la llei victoriana, el que abans he explicat, de la llei de la sodomia i tot això. El canvi de sexe és legal i ser homosexual, de fet, està protegit actualment per la llei en qualsevol aspecte de la teva vida. Això no vol dir que la societat hagi avançat. A la societat li costarà bastant més.
És el que dèiem abans, no? Que cal un marc normatiu, però que el canvi de mentalitat i de creences de la gent, doncs, necessita més temps, no?
Però ara parlarem de les coses que passen a la Índia, que són una cosa estranyíssima. O sigui, a la Índia, els homes, almenys quan jo hi anava, fa molts anys que no hi vaig, per desgràcia, perquè no puc, però quan hi anava, els homes se t'acostaven d'una manera molt efectiva, en va. I t'abraçaven, i t'agafaven de la mà, i t'agafaven per la cintura, i et tocaven, i llavors, esclar, jo sempre pensava que volien alguna cosa.
Que havies lligat.
Sí. I no m'ha passat un, ni dos, ni tres, ni quatre cops. M'ha passat molts cops de dir a aquella persona, al cap d'uns dies, de veure aquella persona i trobar-te-la, i que et venia a buscar a l'hotel, i que anaves aquí i allà, de dir-li, vols venir amb mi a... per dir-ho clar, follar? Perquè ho deia així, fac. No sé si es pot dir això per la ràdio, però jo ho dic. I moltes vegades m'havien agafat la mà, m'havien dit, em sap greu, jo no puc oferir-te això perquè jo no sóc, no m'agraden els homes. I em demanaven perdó.
Fan disculpes.
Sí, es disculpaven perquè no podien. I jo els deia, digues que no, que et disculpis, digues que al meu país ho pots proposar a alguna persona i et pot fotre un cop de puny. Mm-hmm. No té per què passar això, però pot passar. I allà, en canvi, es disculpaven. I a mi em semblava increïble.
Però no hi havia ofensa.
No n'hi havia d'ofensa. Mm-hmm. No se sentien ofesos. Al revés.
Al revés.
Se sentien tristos perquè no em podien oferir el que jo tenia ganes de fer. I a mi això em deixava absolutament descol·locat. Mm. I això em va passar moltes vegades a l'Índia. També s'ha de tenir en compte que l'Índia no és un país. L'Índia són molts països, moltes cultures, moltes llengües i moltes maneres d'entendre les coses. I del nord al sud de l'Índia la cosa varia moltíssim. Al sud de l'Índia, jo crec, vaig arribar a la conclusió de que gairebé tots els homes, que jo parlo d'homes perquè jo sóc homosexual, sóc gai, no sóc lesbiana. Per tant, no puc parlar com a dona perquè no en tinc ni idea. Però com a home, al sud de l'Índia, sobretot a Kerala, que és un estat que a mi em té el cor robat, jo vaig arribar a pensar que tots els homes eren bisexuals, perquè allà sí que hi ha realment una interacció autèntica quan te'n vas al llit amb un home. I és, hi ha el joc, hi ha el preliminar, hi ha la pell, hi ha tot. Tot. Uh-huh. I això a mi em sorprenia molt. Sobretot en comparació amb altres països del Magreb, per exemple. El Magreb, ja t'ho he dit, que la cosa és diferent. I la diferència era notable. Però és que, més curiosament, al sud de l'Índia també hi ha molts musulmans. I l'actitud és la mateixa. El qual vol dir que no és que el musulmà d'entrada sigui reaci, o sigui contrari, o sigui homòfob. No, depèn molt de, moltes vegades, de la cultura, perquè la religió no la fa la cultura. La cultura és una altra cosa. Uh-huh. I la cultura de base, de la mateixa manera que a Indonèsia l'homosexualitat és legal i a Aràbia Saudita et poden matar, o a l'Iran, també és un país musulmà, Indonèsia, perquè la base cultural és una altra.
Que interessant que diguis això, Toni, perquè jo tinc la sensació, com aquest discurs tan islamòfob, moltes vegades hi ha aquesta associació, no?, de musulmanitat, homofòbia, no? I no té per què, pel que dius tu, no?
Sí, és evident que l'islam més radical, uh-huh, o sigui, aquest islam que es pot comparar amb el cristianisme de la Inquisició, uh-huh, que total fa poc, i encara ja avui en dia estem sentint declaracions de bisbes, en fi, ja sabem de què parlem, no?, del bisbe de Tarragona, que ha excusat pràcticament un senyor que era un pederasta. Hòstia, uh-huh, aquestes coses molt fortes. Uh-huh. Aquí, el que passa és que aquí hem aconseguit acotar la religió en el seu camp i de seguida li tallem les ales. L'islam més radical és evident que és homòfob i que és misogen. Uh-huh. No només és homòfob i que és contrari a qualsevol llibertat, això ja ho sabem. Però és cert, no qualsevol persona que és musulmana no té ni per què ser homòfoba, ni té per què ser misògina, ni té per què anar contra les llibertats individuals de la gent. Això ho tinc claríssim. A més, conec molts musulmans. Moltíssims. I això no és cert. Ara, l'islam radical, sí, com el cristianisme radical.
Exacte.
Com els evangèlics. Sí, perquè abans m'han dit que això d'evangelistes no, que són els quatre evangelistes. Gràcies. Els evangèlics, en alguns països d'Àfrica, estaven intentant tornar a posar la pena de mort per l'homosexualitat. Ara no me'n recordo quin país era. D'aquells de per allà, Kènia i de per allà, no me'n recordo quin país era, quin d'aquests països el president, que és evangèlic, volia aprovar una llei per implantar la pena de mort una altra vegada per l'homosexualitat. Uh-huh. No som musulmans allà, són cristians. Per tant, l'homofòbia és generalitzada. Uh-huh. En qualsevol cultura i en qualsevol religió pot haver-hi homòfobs.
Exacte.
Una cosa que us volia parlar de la Índia. Les hijras.
Hijras. Explica'ns, qui són les hijras?
Les hijras, bàsicament, són homes, bàsicament. També hi ha alguna dona, però en general són homes que se senten dones. O sigui, que consideren que el seu cos no és el que hauria de ser. La Hijra és un personatge... a mi em va sorprendre molt el primer cop que vaig anar a l'Índia, que veia el que jo pensava que eren travestis, o sigui, el que aquí se'n diu vulgarment i de manera bastant horrorosa travelos i coses d'aquestes. Jo veia senyors vestits amb sari, vestits de senyora, i jo pensava que eren travestits. El que jo pensava. I em va sorprendre molt, per exemple, en algun tren, que veia famílies que anaven amb nens petits, que els hi donaven als nens petits, en aquests que jo considerava travestis, d'una manera com no sé com dir-ho, d'una manera molt cerimoniosa. Els hi deixaven els nadons i els hi posaven els braços. I a mi em sorprenia molt això, fins que em van dir que eren hijras. Les hijras és això, un transexual, oi que sí? Uh-huh. La Hijra és un personatge que era molt respectat i alhora era molt temut també, sobretot pels hinduistes, però en general per tothom, per qualsevol indi. No cal que sigui hinduista, podria ser un budista també, podria ser un musulmà, podria ser un cristià. Eren personatges molt respectats i alhora temuts, perquè si aquesta Hijra, per exemple, se sentia bescantada o insultada, podia maleir els seus fills. Però alhora, també eren, les seves malediccions eren molt ben rebudes. La Hijra va estar prohibida per la legislació victoriana, és a dir, per el colonialisme britànic. I avui en dia, tot i que està començant a canviar bastant, aquesta legislació victoriana va fer molt de forat i la Hijra ha passat de ser un personatge temut o estimat a ser discriminat completament, tot i que em sembla que no fa gaire en algun poble de la Índia, no sé on, van escollir una alcaldessa a Hijra. Això és interessant.
Sí, a més s'estan fent, hi ha bastantes polítiques actives pel reconeixement i per també per pels drets laborals, i jo he vist bastantes campanyes així els últims mesos, o aquests dos parell d'anys, que d'aquest reconeixement, i sí, en aquest sentit.
Home, de fet, això jo crec que és una mica seguir el que Gandhi volia, no? Mm-hmm. Gandhi, que també l'han bescantat i han dit no sé quantes coses, bueno, tothom té parts bones i dolentes, jo no sé si és cert que Gandhi era un abusava de les seves dones, no tinc ni idea, això diuen. Però Gandhi sí que volia una Índia on no hi hagués aquestes desigualtats, i per tant, les Hijras, que havien entrat en un terreny de desigualtat total, havent-se de prostituir, quan antigament no tenien per què prostituir-se. Uh-huh. Algunes ho podien fer, però en general les Hijras no es prostituïen, vivien amb els seus gineceus, o com se digui, i allà feien la seva vida. Uh-huh. I jo crec que això és seguir una mica els preceptes de Gandhi, uh-huh, en el fons, no? Intentar equilibrar la cosa.
Toni, hauríem d'anar plegant.
És que jo xerro molt.
És fantàstic.
Ah, quan vas dir que vingués ja sabies que xerraria.
I tant.
Doncs em sembla que... us recomano un llibre.
Sí.
Sobre les Hijras. Alguns de vosaltres, i algunes de vosaltres, deveu conèixer Arundhati Roy. Arundhati Roy és una escriptora que va escriure un llibre molt conegut que es diu El Déu de les Coses Petites, que a més et fa endinsar en una zona de la Índia molt, molt agradable, i és un llibre molt bonic. Ha fet un altre llibre que es diu El Ministeri de la Felicitat Suprema. No parla només de les Hijras, però sí que un dels personatges principals és una Hijra.
És una Hijra.
Us el recomano perquè a més no es limita a això, sinó que també parla de la lluita de Jammu Kashmir, que és el... bueno, la zona nord-oest de l'Índia, on hi ha Srinagar i tal, que tenen una lluita d'alliberament nacional. És molt interessant. Arundhati Roy és una persona molt activa, és un activista molt important. Ja us recomano aquest llibre.
Que bé, fantàstic la recomanació. Toni, per anar acabant, et volia preguntar, tu saps el nom d'aquest programa, es diu Olot t'entén, i jo et volia preguntar a tu, tu creus que Olot t'entén?
Jo crec que sí. Jo no m'he amagat mai des que visc a la comarca. No sé si hi ha un conductor de la TEIS que m'està escoltant, o conductora, i sabran de què estic parlant. Tots els conductors i totes les conductores de TEIS saben qui sóc jo i saben què m'agrada. Amb això no estic dient res, eh? Estic dient que a mi em respecten, no sé. Jo crec que També depèn una mica de tu, de com et presentis davant dels altres, no sé, no? Hòstia, ara quan sortiu d'aquí la teixa em diran, però què has dit?
Què has dit? Molt bé, Toni, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Olot t'entén.
Gràcies a vosaltres per fer-me venir.
Olot t'entén, pels drets de les persones LGTBI.
I acabem el programa d'avui amb la cançó In Between, de Barba Hart, una pel·lícula interessantíssima que, si no heu vist encara, us la recomanem des d'aquí. El programa Olot t'entén. I dit això, ens acomiadem fins la setmana vinent.
حبيبتي شرفي لا ما اقدر شي وطلعت يا ناس مغلوبة يا ناس يا عزيزة تريحي لا ما اقدر شي حبيبتي تلحلحي لا ما اقدر شي وسمعت يا ناس مغلوبة يا ناس لا ما اقدر شي
T'entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot t'entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot t'entén. Escolta'l el dimecres a 7:45 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.